Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'Ajuntament de Badalona condemna l'agressió sexual a una menor dissabte a mans d'un grup de joves, també menors, i anuncia que es personarà com a acusació popular. En un ple extraordinari s'ha fet una crida a la ciutadania a denunciar qualsevol tipus d'agressió i s'ha apuntat que hi podria haver més casos. L'atac amb arma blanca en un parc infantil d'Annecy, al sud-est de França, deixa un balanç de 5 ferits, 4 dels quals són infants. 2 dels ferits tenen un pronòstic greu. La policia ha detingut l'agressor. L'eurozona ha entrat en recessió. Durant el primer trimestre, el PIB dels països que tenen l'euro com a moneda ha caigut un 0,1%, el mateix que havia reculat a l'anterior trimestre, segons l'Eurostat. La recessió alemanya explica l'empitjorament de la situació econòmica a l'eurozona. Els taxistes es mobilitzaran dimecres que ve a Barcelona per reclamar la protecció del sector després de la sentència europea que tomba la limitació dels vehicles BTC. Els taxistes consideren, però, que la decisió permetrà noves regulacions per qüestions mediambientals. Plataforma per la Llengua ha denunciat l'Estat espanyol per l'espionatge de 5 dels seus membres a partir de dispositius mòbils. En paral·lel, el Parlament portarà davant la Fiscalia l'expresident espanyol Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per no haver comparegut a la comissió que investiga el cas Pegasus. Queden vistos per a sentència els recursos que l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig contra la revisió dels càrrecs pels quals se'ls processa arran de la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre. El jutge Pablo Llarena els va acusar de desobediència i malversació agreujada en aplicació de la reforma del Codi Penal. Tres detinguts pel robatori amb violència al Vendrell, al Baix Penedès, en una operació policial conjunta dels Mossos d'Esquadra i de la policia local en un edifici ocupat. El desplegament s'ha fet arran d'un allau d'actes violents al municipi. Coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans, la comunitat científica reclama mesures als governs per reduir la contaminació acústica als ecosistemes marins. El document destaca l'augment d'un soroll que altera la vida de moltes espècies i contribueix a la seva reducció. Posen al descobert centenars de nous gravats prehistòrics a les muntanyes de Prades. S'ha documentat un conjunt de més de 250 gravats a l'antic poble dels Cogullons que inicialment es pensava que eren medievals. Els esports.
L'endemà de la confirmació que Messi no tornarà al Barça, Xavi Hernández ha explicat al Gigantes a Gerard Romero que aquests últims dies ja havia vist que Messi no vindria i ha demanat respecte per la seva decisió. Ha afegit, això sí, que la il·lusió pel retorn era compartida per totes les parts. La penya pot deixar molt ben encarrilades les semifinals de la Lliga ACB avui mateix i torna a guanyar la pista del Madrid, on a les 9 hi juga el segon partit de la sèrie. A l'NBA els Nuggets agafen avantatge a la final després d'imposar-se a la pista dels Heat. Hi ha Roland Garros en joc ara a la semifinal masculina de dobles amb Marcel Granollers i Horacio Ceballos. En hoquei patins avui, primer partit de la final de la Lliga Barça-Liceu.
I el temps, núvols aquesta tarda amb clarianes al nord-est i alguna gota a l'oest. Aquesta nit les pluges poden arribar a qualsevol punt, sobretot a les comarques de Tarragona, Lleida i Barcelona. Farà una mica més de calor. És la 1:04.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents d'aquesta crida a la ciutadania que fan tots els partits, totes les forces polítiques de Badalona, perquè es denuncien les agressions de tot tipus que hi pugui haver a la ciutat. Després dels últims casos a menors implicats, tant d'agressors com de víctimes, el consistori ha sortit per fer una declaració institucional abans del ple extraordinari que estan fent ara mateix. A la tarda hi ha prevista una reunió amb els cossos policials. Sospiten que hi podria haver nous casos d'agressions a menors implicats. Som a la setmana prèvia de la Constitució dels Ajuntaments i es van aclarint les incògnites i les posicions dels partits a l'hora de fer pactes. Les novetats d'avui les trobem a Sitges, al Garraf i a Calella, al Maresme. En el primer municipi, Junts ha obert negociacions amb el PSC per formar un govern de coalició i a Calella s'ha confirmat aquesta sociovergència i Marc Buch continuarà sent alcalde gràcies als socialistes. Mentrestant, com dèiem, els taxistes amenacen de mobilitzar-se dimecres que ve al centre de Barcelona. Ho fan després de la sentència europea que tomba la restricció d'un vehicle de transport amb conductor per cada 30 taxis, diuen, per anar contra el dret europeu. Avui també el programa passarem pel municipi de Bonmatí, a la comarca de la Selva, on dilluns es començaran a fer analítiques a tots els nens i nenes i a les dones embarassades. El Departament de Salut vol saber si els resultats superen el nivell de plom a la sang per l'activitat d'una empresa que hi ha de reciclatge de bateries i que ha generat força preocupació, o molta, entre els veïns d'aquest municipi. I amb el permís dels que van a veure Beyoncé al Palau Sant Jordi de Barcelona aquesta nit, nosaltres avui serem a Berga, també. Avui és dijous de Corpus. És el dia gros de la Patum, la de lluïment aquest migdia, i a la nit els salts de plens de la Patum completa. I coneixerem també el compositor de sardanes més jove de Catalunya. Té 14 anys, estudia tercer d'ESO i la seva primera sardana s'estrena a finals de juny. Es diu Jordi Montanyà i viu a Solsona. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Comencem a Badalona. L'Ajuntament condemna l'agressió sexual a una menor d'edat dissabte passat a mans d'un grup de joves, també menors, i anuncia que es personarà com a acusació popular. En un ple extraordinari s'ha fet una crida a la ciutadania a denunciar qualsevol tipus d'agressió i s'ha apuntat que hi podria haver encara més casos. Anem a Badalona, ho està seguint en David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb un minut de silenci s'ha obert aquest ple extraordinari aquí a Badalona que tanca un mandat molt marcat per les agressions sexuals a menors. N'hi ha hagut 5 de denunciades només el 2023. El ple sortint ha aprovat una declaració institucional per rebutjar aquesta última agressió dissabte a una veïna de 13 anys i li ofereix el suport del consistori també a la seva família. L'escrit també esperona a les altres possibles víctimes que hagin patit agressions i que no s'hagin atrevit a denunciar. A més, s'ha acordat que l'Ajuntament exerceixi l'acusació popular per defensar aquesta última víctima i s'ha condemnat totes les formes de violència masclista. Aida Llauradó és la segona tinenta d'alcaldia i regidora de l'àmbit d'educació i feminismes i LGTBIQ+.
La violència masclista i les agressions sexuals, especialment ara que afecten a menors i que també són doncs, perpetuades per menors, tenen múltiples factors d'educació, socials, comunitaris, de seguretat, i tots els serveis vinculats en totes aquestes causes doncs, ens hem de prioritzar aquesta problemàtica i hem de posar molt més recursos.
Abans d'aquest ple extraordinari, David, hi ha hagut una trobada, crec, entre representants municipals de la Generalitat. N'ha transcendit alguna cosa?
Doncs ha sigut una reunió telemàtica on hi ha participat per part de l'Ajuntament la mateixa Aida Llauradó i David Torrents, el regidor de Serveis Socials, amb representants de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència dels Departaments de Presidència, Educació, Salut i Igualtat Interior. Han posat els 5 casos damunt la taula i s'han coordinat per abordar-los, però també han posat damunt la mateixa taula la degradació d'alguns barris de la ciutat i la falta d'inversions en determinats entorns socials. Sentim ara en David Torrents.
Quan parlem de la acció comunitària, quan parlem del treball en xarxa, aquesta ciutat últimament no ha tingut el pes que hauria d'haver tingut en barris en concret, i d'aquí plora la criatura, i hem de ser honestos i demanar disculpes i dir no ens podem permetre que hi hagin barris amb un risc d'exclusió social molt gran, amb una vulnerabilitat extrema grandíssima.
Els representants municipals també han assegurat que han treballat amb els responsables del Centre Comercial Màgic i que han tirat endavant un protocol contra les violències masclistes, a més d'aplicar un programa de tallers a primària i secundària per treballar la violència masclista i sexual.
Gràcies, David. Badalona, bon dia.
Adéu, bon dia.
S'acosta el 17 de juny, la data de constitució dels nous ajuntaments, si no hi ha impugnacions que ho retardin. A Barcelona, les converses per investir alcalde avancen amb total discreció. Xavier Trias, el guanyador de les eleccions, vol tancar un pacte de govern que li garanteixi l'alcaldia, això sense esperar les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Jordi Corbalan, quines opcions té Trias de ser realment el nou alcalde?
Xavier Trias no amaga que un acord amb Esquerra per governar minoria és el que té més opcions, encara que manté obertes les negociacions també amb els socialistes. En una entrevista a Ràdio Estel aquest matí ha dit això.
Hem de prendre unes decisions una mica ràpides perquè, sobretot amb l'actitud de la senyora Colau, no podem estar aquí amb aquesta situació dies i dies. Crec que hem de buscar un desllorigador. Jo sempre dic que Esquerra Republicana m'està demostrant que vaig ben acompanyat si faig un acord amb ells, i això per mi és molt important.
Trias admet que els vetos creuats entre el PSC i Esquerra fan difícil un acord a tres bandes per tenir majoria absoluta, que és la seva aposta inicial. Per la seva banda, en un vídeo a les xarxes socials, Ada Colau assegura que continuen les converses amb el PSC i Esquerra per fer un govern progressista d'esquerres a la ciutat, tot i que els republicans han deixat clar que no faran alcalde el socialista Jaume Collboni.
Les converses estan obertes, com dic, no serà senzill, però hi ha fórmules possibles, fórmules imaginatives, fórmules que parteixin de la corresponsabilitat i de forma col·legiada i corresponsable fer un govern estable i fort progressista. Fins al darrer minut, abans del 17 de juny, farem el màxim esforç perquè aquest govern progressista sigui una realitat a la ciutat de Barcelona.
El Partit Popular, que podria decantar la balança de l'alcaldia entre Trias i Collboni, encara no ha acabat de decidir el seu vot, tot i que si els seus quatre regidors acaben votant el seu cap de llista, Daniel Cirera, facilitaran que Trias sigui el pròxim alcalde.
Doncs mirem què passa o què passarà a dues poblacions, una al Garraf, l'altra al Maresme. Mònica Gallardo, de Junts per Sitges, serà la pròxima alcaldessa de Sitges, amb un acord amb el PSC. Es tracta per ara d'un principi d'acord, pendent només de repartir les diferents àrees del govern municipal. Per tant, podem considerar que més o menys això estaria tancat. Anem cap a Sitges. Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, Mònica Gallardo, sí, rellevarà l'alcaldessa d'Esquerra, Aurora Carbonell?
Sí, sí, així ho assegura la mateixa interessada amb qui hem parlat fa poca estona, Mònica Gallardo, que es veu futura alcaldessa vista l'acord. Principi d'acord, en diuen, però de fet diuen que l'acord està fet i que esperen encara poder-hi ajuntar alguna força més. Després de diverses reunions entre partits, ahir el PSC Margalló va decidir tirar endavant, dir sí a aquesta via per fer un govern conjunt amb Junts, al qual s'hi podrien acabar sumant els comuns. Els dos partits del nou govern asseguren que s'han posat d'acord en línies programàtiques bàsiques com les platges, que perden sorra i és un problema greu en un municipi turístic com Sitges, un problema d'aquells, un tema d'aquells que sempre està sobre la taula. I també la situació de l'habitatge. Mònica Gallardo ha fet unes primeres declaracions a Catalunya Informació.
Doncs és un acord per fer possible la investidura el proper dia 17 de juny, en el nostre cas, no? Doncs amb mi com a alcaldessa de Sitges, i a partir d'ara doncs treballar tots els detalls d'un acord especialment programàtic que doni resposta al que ha demanat Sitges, i sobretot també parlar i ampliar amb altres forces per tenir un govern doncs més ampli i sobretot amb el màxim consens possible.
I també hem parlat amb el cap de llista del PSC, Luis Miguel García.
Hem arribat a un acord amb Junts per Sitges per començar a tancar la possibilitat d'establir un govern estable del 2023 al 2027. Ara inicien les converses per la configuració del proper govern, i el que volem donar és aquest missatge de sereno, de tranquil·litat, perquè volem parlar de Sitges i dels projectes de futur de Sitges.
Avui comencen, doncs, a distribuir les àrees del nou govern. L'alcaldessa, segons aquest acord, és Mònica Gallardo. Pels 4 anys no s'ha plantejat que hi hagués una compartició de l'alcaldia, sinó que des del PSC està clar que l'alcaldessa, com a líder de la força més votada, ha de ser Mònica Gallardo. Es dona el cas que van ser 3 les forces que van treure el mateix nombre de regidors. 4 regidors, tant Junts, que va ser primera força, Esquerra Republicana també, 4 regidors, segona força, i el PSC, tercera força, també amb 4 regidors. Ara diuen que els agradaria incorporar un tercer partit, que seria En Comú Podem, i poder signar un acord tripartit el dia 17, el dia que es constitueixin els ajuntaments.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Montse. Dèiem que l'altre punt el trobem a Calella, al Maresme, on allà sí que s'ha confirmat ja el que anomenen sociovergència. Junts i el PSC han presentat aquest matí el pacte de govern ja tancat, que ja tenien en l'anterior mandat. Marc Buch, que continuarà sent alcalde, ha explicat que l'acord s'ha tancat sobretot gràcies a afinitats personals, i que també va parlar, diu, amb Esquerra Republicana. Calella, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per tant, govern Junts, PSC, majoria absoluta, Calella.
Sí, majoria absoluta, que són 9 regidors dels 17 que conformen el consistori. 6 de Junts i 3 del PSC. Junts per Calella va guanyar les eleccions, va mantenir els 6 regidors. La segona força va ser Esquerra, que va perdre un regidor i s'ha quedat amb 3. I a només 100 vots el PSC, que guanyava un regidor més, i ara en té 3. L'endemà, la primera força guanyadora va obrir converses i aquest matí han presentat el pacte de govern que ahir al vespre van tancar. Marc Buch, que tornarà a ser alcalde, recordem que va rellevar Montserrat Candini, que va marxar per malaltia, ha explicat de manera molt clara perquè el pacte és amb el PSC i no amb Esquerra.
Hem parlat també amb Esquerra Republicana. Una vegada doncs, confrontades les idees, les propostes i també doncs, el tarannà o la manera de funcionar que es presentava doncs, de futur, ens hem decantat també amb el Partit Socialista. És un pacte, jo vull recalcar, és un pacte de persones. Jo crec que va molt més enllà de partits. La sintonia personal per mi és molt important.
La candidata del Partit dels Socialistes, Cindy Rando, també creu que l'acord amb Junts és el millor pel futur de Calella.
És veritat que hem parlat amb tothom, però els socialistes van entendre que la millor opció per Calella era poder oferir un govern d'estabilitat, un govern coherent, un govern d'unitat, i creiem que la millor opció passava doncs, per fer govern amb el grup de Junts.
A més dels 6 regidors de Junts per Calella i els 3 del PSC, n'hi ha 3 d'Esquerra, 2 d'Estimem Calella, vinculat al PDeCAT, un en Comú Podem, un al Partit Popular i un la CUP.
Gràcies, Marta. És un quart i un minut de dues. Un moment per saber com tenim la situació aquest matí a la xarxa viària, carreteres, autopistes i també el transport públic. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. La circulació és fluida en general a aquesta hora. Només hi ha un punt de retencions. A l'A2 estan retirant un vehicle accidentat a Abrera i això fa que hi hagi un quilòmetre de retenció en aquest punt en sentit Barcelona. Per la resta hi ha circulació intensa. Per exemple, la Ronda Litoral, 2 quilòmetres al Poblenou i a la Ciutadella en direcció a Nus del Llobregat. També a l'AP7 entre Agullana i la Jonquera, perquè hi ha un carril tallat per obres. I a la B23, 0.5 quilòmetre de Molins de Rei al Papiol per la retirada d'un vehicle. I a la C-17 hi ha 1,5 quilòmetre de restriccions de circulació entre Ceba i Centelles per controls de velocitat.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I què ens diu la previsió del temps, Francesc Mauri?
Esperem una tarda més càlida. De fet, els termòmetres entre demà i demà passat tiren cap amunt i aquesta tarda més núvols, sobretot a Ponent i al sud, i clarianes encara al nord-est. A l'àrea del sud i de Ponent no es descarta aquesta tarda vespre alguna gota, algun plogim, poca cosa, i de cara a la nit i matinada, ruixats, pluges entre febles i moderades a qualsevol comarca catalana. De cara a demà al matí, ruixats i tempestes, comarques de Girona difícilment, si les de Tarragona, Lleida, potser alguna de l'interior de Barcelona, i sobretot de cara a la tarda més irregulars i al matí en aquesta zona oest i sud. Dissabte i diumenge, sol als matins, tardes amb ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada prelitoral i també de la Catalunya central.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els taxistes de Barcelona es mobilitzaran dimecres que ve al centre de la ciutat per reclamar la protecció del sector després del revés de la justícia europea a limitar els vehicles de lloguer amb conductor, els coneguts com a VTCs. El Tribunal de Luxemburg ha sentenciat contra el reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona, que diu que només n'hi pot haver un per cada 30 taxis. Segons la sentència, establir aquesta ràtio, aquest nombre, per protegir la viabilitat econòmica del servei del taxi no és una qüestió d'interès general i atempta contra la llibertat d'establiment. Barcelona, Jordi Canal.
El líder d'Elite Taxi, Tito Álvarez, dona la volta a la interpretació d'aquesta resolució judicial, igual que tanca la porta a la ràtio 1:30 per garantir la viabilitat econòmica del taxi, assegura que l'obre per altres restriccions a les VTC, com motius mediambientals, i que aquestes ja les tenen a punt amb l'Ajuntament de Barcelona.
Lo que dice es que, por razones de número de taxis, no se puede limitar a las VTCs. Pero lo que dice es que por razones de congestión del tráfico, ocupación del espacio público, seguridad vial o por temas medioambientales, por supuesto que se puede restringir. Y esto, ya tenemos un informe del Ayuntamiento de Barcelona que dice que aquí no puede entrar ni una VTC más por todos estos motivos.
Això, diu Álvarez, blinda els taxistes metropolitans, però no els de fora de l'àrea metropolitana, on les VTC poden fer serveis interurbans sense limitacions. D'aquí la manifestació de la setmana que ve, fins a la delegació del govern espanyol per demanar normatives en aquest sentit.
Un quart i cinc minuts a dues. Per primera vegada a Catalunya, el Departament de Salut farà analítiques a tots els nens i nenes i a les dones embarassades d'un poble per saber si superen el nivell de plom a la sang. Ho faran dilluns a Bonmatí, a la comarca de la Selva, per la preocupació de veïns i ajuntament per l'activitat d'una empresa de reciclatge de bateries. A Girona, Fèlix Martín, explica'ns-ho. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, el que hauran de fer els veïns, s'hauran d'apuntar per fer-se aquestes proves. Avui mateix ja poden demanar cita prèvia, no obliguen a ningú, evidentment, seran analítiques voluntàries, però que els han de donar tranquil·litat, com ens explicava l'alcalde de Bonmatí, Marc Garcia.
I espero que tota la població es pugui volcar. Jo, com a pare, estic una mica preocupat, aviam, més que tot, per saber què respirem i si tot això és nociu cap a nosaltres. Almenys que tinguem arguments o resultats que siguin tranquil·litzadors cap a la població.
Bonmatí, amb 1.300 habitants, és només a 15 quilòmetres de la ciutat de Girona, resseguint el riu Ter, anant cap a Anglès i Amer. L'alcalde i els veïns es queixen de la proximitat de l'empresa alguns habitatges i de les substàncies nocives que es desprenen, doncs, del reciclatge de bateries.
Escolta'm, Fèlix, hi ha constància d'alguna criatura o algun adult del poble afectat per això?
Fins ara no. El gerent de l'àrea de salut de Girona, precisament Miquel Carreras, assegurava fa poca estona que els controls de l'aire dels últims anys o bé de l'estat de salut de la mainada del poble fins ara no han detectat res estrany.
En el moment actual, diguem, estan per sota la normalitat, no ens dona cap mena de problemes, però, com a tingut a la pressió de la població que estan intranquils, doncs analitzem-ho.
Perquè quin és el risc que hi hagi plom a la sang? Doncs li hem preguntat també a Lluïsa Mas, la subdirectora de l'Agència Catalana de Salut.
Afecta el neurodesenvolupament i tot el tema cognitiu i, per tant, poden haver-hi també problemes d'aprenentatge, de capacitat de concentració. I en adults és normalment que poden arribar a desenvolupar anèmies, danys renals, hipertensió.
A Bonmatí hi ha més de 200 nens i nenes censats. De dones embarassades no en tenim la xifra. Les proves es faran a l'ambulatori del poble dilluns a la tarda.
La policia ha detingut un dels quatre sospitosos que han fugit a primera hora d'aquest matí després de tirotejar la Guàrdia Civil en un operatiu antidroga a Darnius a l'Alt Empordà. La recerca continua a hores d'ara, Clara Jordan, Girona, pels boscos de la zona.
Sí, Marta, s'havia detectat una plantació de marihuana en una masia tocada a l'antic club de tennis de Darnius i a les 6 d'aquest matí s'ha posat en marxa el dispositiu per desmantellar-la. Quan els agents hi han arribat, les quatre persones que la vigilaven els han disparat i han fugit cap al bosc. No hi ha hagut cap ferit. Tot seguit, s'ha muntat un operatiu per intentar localitzar-los, on participen els altres cossos de seguretat amb talls en algunes carreteres secundàries a la zona coneguda com a Camper Park. De moment n'han trobat un i continuen buscant els altres tres que, la policia alerta, van armats.
L'Associació de Defensa dels Drets Humans Irídia ha identificat l'escopeter dels Mossos d'Esquadra i el seu superior a qui responsabilitzen del tret de bala de Fuam que va fer perdre un testicle a un noi de 19 anys. Els fets van passar durant les protestes que hi va haver el desembre del 2018 a la ciutat de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Com han fet el peritatge per identificar aquests dos policies, Maria Núria?
Doncs mira, el que no ha aconseguit el jutjat durant 4 anys ho ha fet la gent del carrer. Irídia ha recopilat gravacions i vídeos que les persones que estaven a la protesta els hi han portat al seu centre. És per això que Sònia Olivella, advocada de la víctima, critica el fet que els mecanismes interns dels Mossos no han funcionat.
Aquest és un cas paradigmàtic en què un noi de 19 anys, l'Ignasi, va patir una lesió molt greu al testicle pel simple fet de participar en una manifestació pacífica i tot i ser un cas així de clar, els mecanismes interns de control han fallat, en el sentit de que, tot i haver estat requerits per part del jutjat i després d'una investigació de més de 4 anys en un jutjat d'instrucció, no s'ha pogut identificar per part de la Divisió d'Afers Interns quin va ser l'autor d'aquests fets i, per tant, quin és el responsable penal dels mateixos.
La querella es va presentar al febrer del 2019, però el jutjat ha trigat anys en fer actuacions. Ara hi ha 5 Mossos investigats, entre els quals els dos que ha identificat Irídia. Tots, davant del jutge, van dir que no sabien qui havia disparat el tret.
I una altra qüestió que ens interessa, Maria Núria, que ens expliquis. Els educadors socials dels centres de justícia juvenil denuncien que en un any hi ha hagut 4 agressions greus que han necessitat assistència mèdica al centre L'Alzina de Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. Afirmen que estan en una situació insostenible perquè s'ha retallat la plantilla i, a més, la majoria dels treballadors són substituts, Maria Núria.
Exacte. Denuncien que els referents educatius dels centres, els professionals que feia anys que hi treballaven, han marxat per les males condicions laborals. Els llocs on hi ha perfils de menors més violents són ara mateix els més grans i d'alta complexitat, com el de l'Alzina Palau o Can Llupià a Barcelona. Mireia Heredia, coordinadora de Justícia Juvenil a IACATAC, sindicat majoritari del sector, parla d'agressions físiques, psíquiques i vexacions, com ara llançar-los a sobre una ampolla d'orina. Sentiu-la.
Estan patint agressions físiques, agressions verbals, accions absolutament vexatòries. Quan parlem d'agressions físiques estem parlant de que ens pega, estem parlant d'agressions serioses, o sigui, amb hospitalitzacions i amb conseqüències posteriors.
Conseqüències com, per exemple, que el 30% dels treballadors dels 7 centres que hi ha a Catalunya estan de baixa. Presentaran denúncia a Inspecció de Treball i el Defensor del Menor. Anuncien mobilitzacions al juliol, però descarten anar a la vaga.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
A Ivars de Noguera revisen l'estat dels camins que porten al paratge de Boix, on ahir a la tarda una macrooperació policial va posar fi, finalment, a la festa il·legal que havia començat diumenge a la matinada. Durant el desallotjament es va detenir el segon acusat d'embestir un cotxe patrulla, un noi italià de 31 anys, que avui declara davant del jutge. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I fa poca estona els Mossos han fet balanç definitiu del dispositiu.
Sí, a banda del detingut per atemptar contra la policia, s'han denunciat 6 persones per tinença de drogues, una per arma blanca i una per desobediència. En els controls de trànsit s'ha detectat una alcoholèmia positiva i 32 positius per drogues, un dels quals amb un nivell tan elevat que va quedar detingut. S'han immobilitzat fins a 17 vehicles. Recordem que els Mossos van denunciar també 7 persones com a suposats organitzadors de la festa. Són 2 francesos, 4 italians i un belga. Bona part dels equips de so han quedat confiscats. Més enllà de l'actuació policial, en les pròximes hores es revisaran com han quedat els accessos, com explica l'alcalde Josep Magrí.
Valorar lo dels camins, que com que havia plogut, pues, aquests camions de gran tonatge, a veure si és molt més alguna cosa, però en general ho han deixat bastant bé, bastant net.
La festa, que va començar diumenge a la matinada a tocar del pantà de Santa Anna, va durar 4 dies i va arribar a plegar 500 participants.
Un grup de 22 propietaris de finques situades a l'entorn natural del Delta de l'Ebre, incloent-hi 2 empreses, denuncien l'Estat per la seva inacció en el compliment del deure legal de preservar la integritat del Delta. Els demandants quantifiquen en 22 milions d'euros els danys causats i ho fan basant-se en un informe pericial que han encarregat. Anem cap a Deltebre, César Sempere.
22 milions només els demandants que tenen els seus conreus a la vora del mar a causa de la regressió del Delta, però l'estudi xifra en quasi 600 milions les pèrdues causades a tot el Delta de l'Ebre. La trobada amb els mitjans de comunicació ha començat amb la lectura d'un manifest que s'ha encarregat de llegir Marcela Otamendi, representant dels demandants.
En estos moments, les nostres finques es troben a primera línia, tot i que mai hem desitjat que fos així. El patiment de veure com anava desapareixent la terra estimada, també estem veient com és estar desapareixent la nostra forma de guanyar-nos la vida.
Ahir van presentar la demanda davant l'Audiència Nacional. Més que pel que ha fet, demanden a l'Estat pel que no ha fet. Mariona Torra és la portaveu del col·lectiu Ronda, impulsora de la demanda.
És un tema de que es van construir unes preses i aquestes preses tenen causa directa amb la regressió del Delta. I el fet de que l'administració tingués coneixement d'aquesta situació...
Doncs hem perdut la comunicació amb el nostre company César Sempere. Intentarem recuperar-la, de moment no és possible. Us explicarem, per tots aquells nois i noies que esteu fent la selectivitat i les famílies, que sapigueu que la proclamació de la Segona República i l'Estatut d'Autonomia del 32, o els primers anys del règim franquista i la seva política exterior, són 2 dels 4 temes que han protagonitzat l'examen d'història d'avui, de la selectivitat. També han preguntat per la Guerra Civil a Catalunya, la conflictivitat social i obrera a principis del segle XX. De fet, els estudiants podien escollir els dos exercicis que volien respondre. Aquest matí també s'han fet les matèries de modalitat corresponents al dibuix artístic, l'assignatura de llatí i també les matemàtiques. A la tarda continuaran a més exàmens de modalitat, dibuix tècnic, història de l'art, història de la filosofia, literatura castellana i química. La selectivitat acaba demà, ho farà amb l'últim examen comú, el de llengua i literatura catalana. En punt, 2:15. Una música coneguda especialment per la gent del Berguedà. Avui és dia gros, el dia gros de la Patum, i Berga està exultant amb la festa, com no pot ser d'una altra manera. Hi ha molta més gent que l'any passat, que va ser l'any de la represa, per entendre'ns. Aquest migdia, Patum de lluïment, i al vespre la Patum completa. És el dia que es crema, per entendre'ns, més pólvora. Anem cap a Berga. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Marta.
Com està això de l'ambient avui?
Uf, n'hi ha moltíssim també en aquest any. De fet, hi ha tanta gent a la plaça. Ara just s'ha acabat, la Patum de lluïment, però fa una estona, fa res, hi havia tantíssima gent que només començar els turcs i cavallets han hagut de parar i demanar a la gent que s'apartés perquè no tenien ni espai per saltar. De fet, l'alcalde ja ens ho deia, que es nota que aquest any hi ha molta més gent i que el dijous ja s'ha convertit en el dia de més afluència de persones, més que diumenge i tot. Ahir a la matinada la festa es va allargar fins a les 5 de la matinada després de 9 hores de passacarrers, amb música en directe tota l'estona, que es diu Ràpid. La gent, per tant, avui ha dormit poc, però el balanç a nivell d'incidències és bo, explicava l'alcalde Ivan Sánchez.
Tenim 10 atencions menys a la Creu Roja que l'any passat i a nivell d'hospital 5 menys. Per tant, estem en unes xifres bastant bones i a nivell policial tampoc hi ha res destacable. Per tant, jo crec que va ser un bon passacarrers, una bona arrencada de Patum i avui a continuar.
No tant per ell, perquè l'alcalde s'haurà de mirar amb una certa distància, sense posar-se ben bé al mig de la plaça per saltar, perquè ahir al vespre es va fer un esguins fent precisament de geganter al passacarrers i avui va amb crosses. És l'anècdota, podríem dir, del dia, Marta.
I això, Nati, que sentim és el tabal, l'únic element omnipresent, diguéssim, a la festa. Alguna novetat, Nati?
Podríem dir que sí, perquè aquest migdia s'ha estrenat tocant a una Patum de lluïment una noia de 16 anys, la Sara, la filla del tabaler habitual, que tot i els consells del seu pare de mirar de mantenir la calma, estava ben nerviosa i emocionada.
Vaig tocar l'any passat a la tarda i avui m'estreno a lluïment per primer cop. Tinc 16 anys i em fa molta il·lusió fer lluïment, però estic molt nerviosa perquè és el primer cop que ho faig. Bueno, m'ha dit que disfruti molt i que ho faré superbé, que vagi tranquil·la i que no m'esveri gaire.
Per cert, els gegants han sortit de plaça sense poder estrenar vestits nous, encara una cosa pendent que estava previst per aquesta Patum, però que al final no ha pogut ser. Les ganes de Patum, però estan per sobre de tot, com ens explica el Guillem.
Moltes ganes de Patum. Sempre hi ha moltes ganes de Patum. A partir de l'any del Covid, és allò de sembla que la gent s'ho agafa molt més ímpetu i moltes més ganes que del que es tenia habitualment, però evidentment moltes ganes de Patum.
Nati, aquest vespre es cremaran uns quants quilos de pólvora, oi?
Sí, molts, molts.
Quants,
aquesta és la
quants?
Música dels plens. Mira, 131 quilos dels gairebé 300 quilos previstos per tota la festa. Imagina't, estem parlant de molta pólvora. Sí, sí. I destina a l'Ajuntament 45.000 euros. I és que la Patum, sense pólvora, no seria la Patum. Per temes de seguretat, des de fa 2 anys, tot aquest material, si us ho preguntaven, es guarda en un polvorí a un quart d'hora de Berga fins al mateix dia que s'ha de fer servir. Ara mateix, per exemple, està molt ben guardat en un contenidor refrigerat a l'exterior de l'Ajuntament i custodiat les 24 hores per un guarda. A nivell de seguretat, hi haurà el mateix desplegament d'efectius que l'any passat, quan es va incrementar, pensant-se que la Patum de la represa arrossegaria encara més gent de la que va venir, i aquesta nit, a més, la policia local, per cert, estrena uns detectors de metalls. Davant la previsió que hi haurà moltíssima, moltíssima gent aquest vespre, no es descarta, si cal, haver de tancar estones la plaça.
Doncs a disfrutar de la festa. Gràcies, Nati, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
I els que no siguin a Berga, potser és que aniran a l'estadi olímpic Lluís Companys. I feel like falling in love. Falling in love. I'm in the mood to fuck Beyoncé actua avui en aquest indret dins de la gira mundial que va començar al maig a Suècia. Ve d'omplir 5 nits a Londres, 5, on l'han vist en directe més de 200.000 persones. Aquesta d'avui és, però, l'única parada que fa l'estrella nord-americana a l'estat espanyol, Marc Garriga.
Serà un espectacle de 2 hores i mitja aproximadament, amb una posada en escena amb pantalles gegants, cos de ball, canvis de vestuari, llum ultraviolada i fins i tot vehicles sobre l'escenari. Està dividit en 7 segments diferents on la diva de Texas interpreta principalment cançons del seu darrer disc, Renaissance, com Break My Soul, Energy o aquest Cuff It que sentim de fons. Beyoncé aprofita també per versionar cançons de Megan Thee Stallion, Diana Ross o Mary J. Blige i, evidentment, recupera cançons de Destiny's Child com Dangerously in Love i grans èxits de la seva carrera com Run the World, Black Parade, de la banda sonora del Rei Lleó o Crazy in Love. Això sí, sempre deixa espai per la sorpresa. Sovint acostuma a mesclar els temes en directe i hi ha desenes de vídeos a la xarxa on els fans es queden bocabadats pels canvis inèdits que fa a mig tema. Després marxarà a Marsella i seguirà voltant per Europa fins al juliol, quan traslladarà la gira a Nord-Amèrica.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Dos quarts i pràcticament 6 minuts de dues, el descobert centenars de gravats prehistòrics a les muntanyes de Prades. Una actuació de l'Institut Català de Paleoecologia Humana documenta un conjunt de més de 250 gravats prehistòrics a l'anomenada Roca de les Ferradures, a l'antic poble dels Cogullons a Montblanc, a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Escolta'm, quina importància té aquesta troballa?
Doncs mira, el conjunt converteix aquest jaciment en un dels més importants de Catalunya pel que fa a gravats rupestres postpaleolítics. Les inscripcions i els gravats, de fet, fa anys que es coneixien, però es pensava que eren medievals. Ara, aquesta investigació n'ha pogut documentar-ne molts més i datar aquests gravats amb més exactitud. El conjunt es troba a l'aire lliure, en una superfície de roca sorrenca de centenars de metres quadrats, i ens explicava avui el director de l'excavació, Josep Maria Vergés, que creu que podria formar part d'una mena de santuari.
Això ha de ser un lloc de culte, un lloc sagrat. Hi ha aquestes representacions en creu, i si vols simplificar-les, llavors hi ha les altres més elaborades, normalment de majors dimensions i més detallades, que aquí sí que es veu bé que són figures humanes. I llavors tenen una característica que tenen els braços oberts amb les mans obertes i unes mans enormes, desproporcionades. Totes aquestes postures de braços oberts, tot això s'interpreten com orans.
Hi ha una gran varietat d'elements i en moltes escenes hi apareixen les ferradures que donen nom al jaciment. Els gravats s'haurien començat a fer a inicis de l'edat de bronze, fa poc més de 4.000 anys, i fins més enllà de l'edat del ferro. En total, 1 miler d'anys d'activitat a la zona.
I el que és curiós, deies, és que no és l'únic jaciment d'aquestes característiques que hi ha a la zona.
Sí, a les muntanyes de Prades hi ha més restes d'art prehistòric, com les pintures rupestres que es van localitzar fa força temps i en diferents abrics i que són patrimoni de la humanitat des del 1901. El motiu d'aquesta gran concentració en una zona a gairebé 1.000 metres d'altitud segueix sent una gran incògnita, però ens explicava Vergés que en el cas dels gravats hi podria tenir a veure l'activitat minera relacionada amb la galena i la plata.
Una de les hipòtesis que tenim és que està relacionat amb el metall. La zona aquesta de muntanyes de Prades té moltes mines al voltant. Unes mines que es van estar explotant, que ara ho desconeix, però hi va haver una intensa explotació minera que va durar fins a mitjans del segle XX. I podria ser que estigui relacionat amb això.
Aquests nous gravats han estat documentats ara mitjançant escàners 3D per obtenir-ne models d'alta resolució que permetran fer-ne l'estudi detallat i la difusió virtual.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
El monestir Nostra Senyora del Carme de Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, avui ha tornat a sonar això. Feia un mes i mig que no se sentia aquest so, i és que la campana, que pesa uns 80 quilos, es va despenjar perquè calia restaurar-la. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
I què s'hi ha fet? Què calia reparar?
Doncs s'ha canviat el jou, la part de fusta de sobre la campana, i també s'ha arreglat la pedra de sobre la fusta que fan de contrapès. Ho detalla Xavier Pallàs, campanòleg.
Hi havia la fusta que era de quan es va posar la campana, vull dir, tenia més d'un segle aquella fusta a l'intempèrie, per tant estava en molt mal estat, però s'ha intentat mantenir exactament la mateixa forma. Sí que la pedra estava partida per la meitat, però mitjançant doncs, un ciment químic doncs, l'han tornat a juntar.
A més, l'espadanya, que és l'arcada que subjecta la campana, també s'ha reparat. O sigui que aquest matí hem vist la imatge de com una grua pujava la campana des de la vorera del monestir fins al campanar. Segons el regidor d'Urbanisme, Albert Obert, hi ha qui l'ha trobat a faltar aquest temps.
Aquests dies, doncs, els veïns ens comentaven de dir quan tornarem a tenir la campana. Vull dir, una senyora que vaig parlar l'altre diu, fa 50 anys que estic visquent aquí, i diu, i aquest mes, mes i mig, que no hi ha la campana, em sento com perduda, no?
En aquest monestir encara s'hi toca la campana quan arriba una pedregada, un toc que s'ha deixat de fer, però que aquí ha perdurat. L'objectiu és fer marxar la pedra i es feia perquè no es fessin malbé les collites al poble. Carme Planelles, que és la mare priora, explica'm què s'ha trobat quan ha fet aquest toc.
Jo sempre he experimentat que quan toca la campana potser tarda un minut o dos, però plega, va plegant de pedregar a poc a poc, a poc a poc.
A més, també és excepcional que en aquest monestir el toc de la campana és manual.
La ciutat de Girona vol ser referència en turisme inclusiu i que tothom que visita la ciutat, encara que tingui alguna dificultat de mobilitat o de visió, pugui voltar i conèixer els llocs i monuments més emblemàtics amb el suport de guies i de personal especialitzat. Ja s'han fet les primeres experiències amb persones cegues i aquesta tarda se'n fa una per persones amb discapacitat física amb un recorregut per l'antiga muralla. La pregunta és, Fèlix, com s'ho faran per superar les escales que hi ha per anar d'una punta a l'altra?
Doncs fent servir unes cadires especials, en diuen Jolet, i els deixen des del Patronat de Turisme de Girona. És com un monocicle d'una roda amb seient i que guien dues persones. Aniran fent torns aquesta tarda per seguir un recorregut per la muralla medieval perquè ja s'hi han apuntat 10 persones. Per a moltes d'elles, a més, serà la primera vegada que podran accedir a aquest espai. Sara Devesa és la directora adjunta de l'Associació de Discapacitats MIFES.
Que la muralla és un atractiu turístic de la ciutat de Girona molt important, però alhora un lloc inaccessible per les persones amb mobilitat reduïda i sobretot usuàries de cadira de rodes, ja sigui manual o elèctrica. Per tant, a través de la Jolet oferim l'oportunitat de que aquestes persones que potser o mai han pogut visitar la muralla tinguin l'oportunitat de poder-ho fer.
Aquesta tarda, doncs, serà per a discapacitats, però també es deixa la porta oberta perquè gent gran amb problemes de mobilitat doncs pugui demanar-ho. En Manu Heras és dinamitzador també de MIFES.
La intenció seria doncs fer-ho més edicions perquè seria una bona manera de sensacionalitzar el turisme i poder-ho oferir a persones amb mobilitat reduïda d'arreu i a sèniors.
Això per les persones amb dificultats de mobilitat i per les persones cegues que hi ha pensat.
Doncs en aquest cas fan visites en què la guia porta maquetes en 3D que es poden agafar i tocar amb les mans i que reprodueixen a escala real i amb relleu els detalls externs i interns de diversos monuments com la catedral o la basílica de Sant Fèlix. Així, per exemple, mentre el grup és davant de les escales de la catedral i respiren l'ambient, els expliquen com és, doncs es van passant aquestes maquetes. David Montoro és vicepresident de l'Associació de Multicapacitats de Girona.
Evidentment, tots aquests recursos, no?, que ha subministrat en aquest cas l'Ajuntament, doncs és molt positiu per tal de que les persones que en aquest cas no ens hi podem veure, doncs ens ajudi a reconèixer doncs millor aquestes escultures, no?, que hi ha als diferents indrets en aquest cas de Girona.
I una persona cega del grup, l'Encarna Rodríguez, explicava al programa Un País per Voltar que era una experiència única.
Fantàstica. Ojalá hubiera más. Sí, porque te permiten hacer una excursión y unas cosas que, no sé, te revivan los sentidos. Te sientes diferente y eso de poder tocar el rosetón que me ha encantado y todo esto, la verdad que me ha gustado muchísimo. Ha sido una experiencia extraordinaria.
La incorporació de maquetes en 3D de 6 espais emblemàtics a Girona i que aniran ampliant amb el temps ha fet precisament que l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament hagi estat guardonada amb el Premi a la Innovació de la Xarxa d'Oficines de Turisme de tot Catalunya.
2 minuts i arribarem a 2:45. Operació policial aquest matí al Vendrell per l'augment de delictes i d'alarma ciutadana per robatoris, furts i agressions. De fet, s'han detingut 3 persones per robatoris amb violència en una casa ocupada de la capital del Baix Penedès. Ha estat la culminació d'una operació de vigilància més estreta que es va engegar fa uns dies. Montse Gené, bon dia de nou.
Sí, hola, bon dia, Marta. Sí, els 3 detinguts són 3 nois d'entre 18 i 20 anys d'una casa ocupada del carrer Cristina Baixa. Això, segons els Mossos d'Esquadra, s'ha fet després d'una investigació policial prèvia i ha fet pels mateixos Mossos en els últims temps. S'afegeixen els 5 detinguts des de dilluns, també per robatoris i furs al Vendrell, segons ens han explicat. L'operatiu ha estat conjunt amb la policia local i en bona part els agents, uns 20, anaven de paisà. S'ha tapiat parcialment la casa i s'ha tallat la llum.
Hombre, quiera eso, no da un poquito de miedo, esa inseguridad. A partir de aquí, de las 8:30, no hay nada. O sea, se cierra y tal. Hay 3 o 4 locales que sí que abren y tal, pero claro, yo particularmente soy mujer y tal, y estoy sola y tengo que plegar sola e irme a mi casa sola, pues sí que cada noche, según cuando sea más tarde, me da un poquito de miedo.
Això és una de les denúncies, no?, d'aquesta sèrie de denúncies ciutadanes sobre aquest augment de la inseguretat, eh?
Sí, sí, he estat pel Vendrell, pel centre, he parlat amb moltíssima gent, amb gent al carrer, amb comerciants, i tothom coincideix molt amb aquesta sensació d'inseguretat, no? Per exemple, aquesta era la Maven, que té por especialment al vespre, quan les botigues del costat tanquen cap a les 8:15 i ella es queda una hora més, té molta por al tancar i al sortir. He parlat també amb alguns comerciants. Podem sentir l'encarregada d'una perfumeria i el propietari d'un bar, la Fàbrica del Pernil, tots dos a la Rambla.
Aquí entran cada dia, hombre. Esto ya es una bicoca para ellos, porque lo ven fácil. Lo ven muy fácil. Entonces, pues, yo entro y me llevo no sé cuántos champús. El otro día entró una y se llevó 800 euros.
Sempre hi ha colles d'aquestes que passegen per aquí i sempre l'estan liant i, bueno, i a la que te'n dones compte, jo he tingut algun cas aquí de robatori també a la terrassa. Jo sempre aviso als clients, de que no deixin res sobre la taula perquè està la cosa com està. Aquí a la terrasseta la clientela hi ha molta gent que ens diuen no venim més perquè realment no tens aquesta seguretat.
L'Ajuntament del Vendrell no ha volgut parlar sobre el tema. Sí que és cert que la gent reconeix també que en els últims dies hi ha més presència policial, sobretot per part dels Mossos que van a peu pels carrers del centre.
Déu-n'hi-do la situació al Vendrell. Gràcies, Montse, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Això que sentiu és una sardana, es diu 15 primaveres, la interpreta la cobla contemporània i l'ha compost, atenció, un noi de 14 anys de Solsona. Es diu Jordi Montanyà i s'ha convertit, que sapiguem, en el compositor de sardanes més jove de Catalunya. El nostre corresponsal Eloi Barrera ha anat a visitar-lo a Solsona. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Eloi, com pot ser que un jove que només té 14 anys ja estigui component sardanes i música per a cobla?
Doncs mira, ella explica que li ve de tradició familiar, perquè a casa seva hi ha hagut sempre molts músics, el cosí, el besavi que tocava la trompeta, i també són molt aficionats a les sardanes. Diu que la seva mare ja el portava a les ballades quan era molt petit.
Per començar, la meva mare sempre m'ha inculcat la sardana des de ben petit, que em poso la rotllana a la plaça i m'agrada molt. Vaig triar aquest estil, però perquè ja m'agradava i tenia un interès per fer-ho.
I així li va anar venint el coquet de la composició. Diu que ja fa més d'un any que anava escrivint fragments de sardana que li venien al cap i un bon dia, que era l'aniversari d'una amiga seva, va decidir que li regalaria aquella sardana.
El que he fet és anar escrivint trossets d'aquesta sardana. No és que l'hagi escrita en un moment tota sencera, és que porto molt temps escrivint-la. Ja fa molt temps que tinc la idea de fer-la i quan vaig trobar l'ocasió de fer un regal per una amiga vaig dir, doncs, ara l'acabem i l'acabem de lligar tota.
La sardana es diu 15 primaveres. Diu que el que li ha costat més ha sigut combinar tots els instruments de la cobla. Però, vaja, quan ho va tenir fet, va enviar la partitura a la cobla contemporània, que treballa molt amb músics joves, i al cap d'uns dies es va trobar aquesta gravació al correu. Imagina't, no?, quina sorpresa tan gratificant que l'orquestra gravés la seva sardana, que de moment és una gravació, però sonarà en públic per primera vegada el dia 25 en un recital de la cobla contemporània a Canet de Mar.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La polifacètica artista francesa Hélène Delperat desplega al Museu Picasso de Barcelona tot el seu imaginari a partir de demà amb una exposició plena de referències a la guerra i al mateix Pablo Picasso, Montse Mas.
Sí, hi ha des d'instal·lacions a petits dibuixos, passant per projeccions, ceràmiques i quadres de gran format com el titulat No m'agrada gaire el Guernica, una picada d'ullet a la gran pintura de Picasso sobre la Guerra Civil que li serveix per parlar de la inutilitat de l'art davant les guerres, com ha explicat en declaracions a Catalunya Informació.
Quand je dis que je n'aime pas Guernica, par exemple.
Quan dic que no m'agrada el Guernica, per exemple, és un acudit i no ho és, perquè a priori no ens pot desagradar el Guernica.
Guernica. Ara, és veritat que per parlar de la guerra, l'art no serveix de res i que cal comprometre's. Sobre les acusacions de Picasso de misògin i maltractador, aquest artista de 65 anys no opina. Diu que ho deixa per als historiadors, però com a artista el considera un geni impossible de superar i fa broma sobre la seva gran influència en l'art. Soc un artista gelosa de Picasso. Saps com les persones a qui estimem, que ens enerven. Ell va ocupar tot el segle, de fet, al final del segle XIX, el segle XX i encara ara, el segle XXI. Quan podrem fer-nos un lloc? L'exposició es titula El souvenir de les batalles perdudes i es pot visitar de franc a la Sala Mauri del Museu Picasso fins a finals d'octubre.
Va, que aquesta hora ja fa gana. Torna el tast a la Rambla de Barcelona. Des d'avui fins diumenge se celebra aquesta novena setmana de gastronomia de la capital catalana amb la participació de 30 restaurants i de 6 pastisseries. Aquest any, però, les obres que es fan en una part d'aquest emblemàtic passeig de la capital catalana obliguen a canviar de lloc l'activitat, tot i que es farà ben a prop, a la mateixa plaça Catalunya, Valèria Obereda.
Els organitzadors presenten la nova ubicació amb un símil culinari. És el rovell de l'ou. Sentim Fermí Villar, president d'Amics de la Rambla, que reconeix, però, que les marques comercials han donat nom fins ara a aquests espais.
Històricament es quedaven cantonades a noms comercials. El Zurich, el Corte Inglés, ara l'Apple. Doncs amb el tast a la Rambla, aquest any estarem al mig de la plaça de Catalunya. És la gran novetat i estem amb el respecte del canvi, però amb moltíssima il·lusió. Llavors, creiem que anirà molt bé, serà un èxit, perquè és el rovell de l'ou, que per això és la imatge d'aquest any.
Però pel regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, el canvi d'ubicació del tast no ha de comportar no trepitjar la Rambla.
El tast a les Rambles és això, anar a provar tota aquesta gastronomia de proximitat, molta d'ella, amb un preu adequat i amb una qualitat important, i per tant hi ha un triangle virtuós que és interessant d'anar a provar i de gaudir del tast de la Rambla, però després és l'excusa per ramblejar.
Entre els plats que s'hi podran tastar, canaló de salmó salvatge d'Alaska amb guacamole, arròs fregit amb porc a la cantonesa i kimchi, i bunyols de bacallà amb llimona i mel. Uns plats que donen per tot, segons Roser Torres, organitzadora del tast.
Poden sopar, dinar, fer el vermut, fer l'aperitiu, poden fer tot, eh? Poden berenar, però a més hi haurà aquest any, hi haurà més música que altres anys.
A la fira també hi haurà tallers, demostracions culinàries, ponències i representants del sector de la restauració, empreses d'alimentació i begudes. I en aquesta edició, el territori convidat és Lanzarote.
So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten 6 Monate werden hart. Aber ihr seid hier bei der Crème de la Crème.
Aquesta pel·lícula, Ismayer, inaugura aquesta nit una nova edició de la mostra Fire, al Festival de Cinema LGTBI de Barcelona. Sota el lema L'amor tot ho vens, des d'avui fins al 18 de juny, el certamen presenta un munt de pel·lícules, de curts i de documentals, amb més de 14 convidats destacats i diverses activitats, com per exemple taules rodones i també altres debats. Quim Balaguer.
Ismayer és un drama basat en una història d'amor real a les Forces Armades Austríaques que serveix al seu director, el debutant David Wagner, per explorar l'homosexualitat secreta d'un sergent de l'exèrcit del seu país. És el tret de sortida d'una mostra ja consolidada a la capital catalana que té dues seus físiques, a l'Institut Francès i al Cinema Girona, i una altra de virtual a Filmin. Antoine Leonetti, director del festival, destacava a Catalunya Informació dues de les seccions d'enguany.
Dues seccions especials. Les dues seccions especials del Fire, en general, és una secció trans de pel·lícules de temàtica transgènere, que és pantalla trans, però també una secció de pel·lícules asiàtiques a l'est de l'Eren. I aquesta pel·lícula entra dins d'aquestes dues seccions temàtiques.
Entre els títols que es podran veure fins al 18 de juny, destaca la recuperada Me siento extraña, una pel·lícula de l'època de l'anomenat Destape, i que va ser el primer títol que va mostrar una relació lèsbica. Les seves protagonistes, molt conegudes, Bàrbara Rey i Rocío Dúrcal.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Començarem amb tennis, situats a Roland Garros, on avui s'hi juguen les semifinals del quadre de dobles masculins. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. I la parella formada per Marcel Granollers i Horacio Ceballos ha quedat eliminada. Han caigut en 2 sets davant de la formada per Dodic i Krajicek, 6-3 i 7-6.
L'endemà de la confirmació que Messi no tornarà al Barça, Xavi Hernández ha passat pels Gigantes de Gerard Romero per parlar-ne.
Xavi ha explicat que aquests últims dies ja havia vist que Messi no vindria.
A ver, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, ¿no? De que quizá no lo ve tan claro, no lo ve tan claro y hay que respetarle, ¿no? Yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Nos falta un poco de empatía y el ser Leo no tiene que ser fácil.
Ja havia dit això, sí que la il·lusió pel retorn era compartida per totes les parts.
Sí, hemos hablado mucho. Nos hacía ilusión a todas las partes, el primero él, luego a mí y luego al club, pero las circunstancias no se han dado.
I admet que l'argentí marxa al futbol nord-americà perquè ara busca jugar amb menys pressió.
Las circunstancias se dan que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí al volver él sería de 10 puntos otra vez. Que quiere una vida más tranquila, más familiar. Sí, yo creo que es una decisión personal.
Recordem que després de setmanes de rumorologia, Messi va confirmar ahir que la temporada vinent jugarà a l'Inter Miami, equip de la Lliga Nord-Americana. L'argentí tenia pressa per decidir el seu futur i no podia esperar la incerta situació econòmica del Barça. Ho explicava en una entrevista a Mundo Deportivo y Sport.
Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador y la verdad que yo no quería pasar por eso. La vez que me tuve que ir, la verdad que también la Liga había aceptado también que me inscriban y al final no se pudo hacer y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Me hubiese encantado.
Un cop descartat el Barça, Messi tenia clar que no jugaria més a Europa, tot i les diverses ofertes de què disposava. El Barça, per cert, prepara amb el pare de Messi un gran homenatge a l'argentí.
Messi, doncs, que no vindrà, i un dels que se'n van, Jordi Alba, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El de l'Hospitalet diu que ara mateix no té ofertes.
És veritat que em costarà moltíssim, ja sigui en Europa o fora d'Europa, no? Vestir una altra samarreta que no sigui la del Barça. Però ara mateix no tinc cap proposta, o sigui, no tinc cap equip que em vulgui.
Alba diu que sempre ha estat lleial al club. I a segona, l'Espanyol tornarà a l'activitat el 4 de juliol amb les proves mèdiques i els entrenaments el dia 18 d'aquell mes. L'equip començarà una estada a Marbella, on fins al 29 hi jugarà diversos amistosos amb rivals encara per determinar. L'Espanyol a més presentarà dilluns vinent l'acord al qual ha arribat amb l'empresa Stagefront pel naming right de l'estadi. L'empresa nord-americana, dedicada, entre d'altres coses, al ticketing online, pagarà 1 milió d'euros per temporada, quantitat que s'ampliaria en el cas de l'ascens del primer equip a primera divisió.
La penya té avui mateix la possibilitat de deixar molt ben encarrilades les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
Els verdinegres juguen el segon partit de la seva sèrie contra el Madrid a la pista dels Blancs, on ja van guanyar-hi el primer partit. Carles Duran, l'entrenador, demana realisme.
Segurament des dels nostres millors moments. Lògicament, t'ho referma el resultat, no? Passi el que passi, jo crec que ja no és tant el resultat, sinó la manera, no? Crec que l'equip està donant tot i està intentant fer el millor bàsquet possible. Lògicament, no hem aconseguit res, ens queda molt, però, home, la línia en aquests propers partits espero que segueixi sent la que hem jugat en aquests últims, no?
El partit és a les 9 pel canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El podeu seguir en directe. El Barça, de la seva banda, va fer els deures i ahir es va imposar a l'Unicaja en el primer partit de la sèrie, jugat a casa per 84-81. El segon partit es jugarà demà també al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, avui es juga el primer partit de la final de la Lliga. Barça-Liceu a 3:15. És el primer partit d'una sèrie, el millor de 5. El segon es jugarà dissabte també a la pista blaugrana.
I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça ja és a la final del play-off pel títol, on es trobarà el Jaén.
L'equip va guanyar el segon partit de la sèrie de semifinals a la vista de l'Inter Movistar 2-4. Jesús Velasco, entrenador.
Creo que ha sido un partido mucho más igualado que el de la ida. La ida, mis sensaciones son que fuimos netamente superiores. Creo que hoy ha estado mucho más igualado el partido. Hemos generado muchas ocasiones los dos, partido con muchísima tensión.
L'altre finalista, com dèiem, és el Jaén, que va guanyar el Palma per 1-0 al primer partit de la final. Es jugarà el dia 16.
No t'ho pots perdre.
Avui se celebra el Corpus Christi, una festivitat documentada a Barcelona des del 1320, i diversos espais de la capital s'engalanen amb catifes de flors, celebren processons, però el protagonista és l'ou com balla, que es pot veure en una desena de fonts de claustres, de patis i de jardins. Per exemple, el podeu trobar a la Catedral, al Museu Frederic Marès, al Museu Marítim, la Casa de l'Ardiaca, l'Ateneu Barcelonès o al Monestir de Pedralbes. Aquest any la sequera condiciona la festa, com us podeu imaginar, i només les fonts que funcionin amb un circuit tancat poden fer ballar l'ou amb aigua. En altres llocs s'ha limitat a guarnir amb flors les fonts seques o bé a fer ballar l'ou amb aire.